Estranys en un tren.
L'erudit heterodox. Segueix una disciplina estricta. Es lleva 6:45 del matí i prega cada dia. És monjo de Montserrat des de fa 50 anys i és allà, en el silenci de la biblioteca, lluny del rebombori mundà, on ha gestat la seva obra magnànima i abundant que comprèn diversos camps. Prenguin nota dels títols d'algun dels seus treballs. Antropologia de la vida quotidiana, Un extraño en nuestra casa. S'imaginen qui és aquest estrany? O religión y comunicación. Diuen els que el coneixen que és un savi, un erudit humil i discret que s'ha mantingut durant dècades al marge dels focus i de l'atenció mediàtica. Ha dedicat la seva vida a l'estudi, a la reflexió i a la docència. De fet, és professor emèrit de l'Abadia de Montserrat, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona. El seu pensament és polièdric, transversal, surt de l'ortodoxia i aporta una nova mirada que ens ajuda a reflexionar. És un referent internacional en l'antropologia de les religions i de tot allò que té a veure, òbviament, amb l'ésser humà. En aquests temps d'incertesa i de confusió val la pena escoltar els seus raonaments perquè de ben segur ens aportaran una mica de claretat. Conversarem de les conseqüències de la crisi, del paper dels polítics, de religió i de fe i del canvi que ha suposat la tecnologia a la nostra vida diària. Tot un privilegi tenint en compte que se'l considera una de les ments més lúcides i rigoroses del país, un home estimat, tal com li van demostrar alguns dels seus col·legues quan va complir 75 anys, amb la publicació d'un llibre homenatge on fan un tastet de la seva trajectòria intel·lectual.
Aquesta nit al Cafè de la República tenim l'honor que ens acompanyi el monjo de Montserrat Lluís Duc, doctor en Antropologia i Teologia per la Universitat de Tübingen, Alemanya, i professor emèrit de l'Abadia de Montserrat i de la Universitat Autònoma de Barcelona, com ha dit la Mercè fa un moment. Lluís Duc, benvingut.
Bona nit, benvingut.
Bé, he vist que el llibre aquest, que és una meravella, el llibre que li han fet els seus amics...
Sí, a més està fet en català i en castellà. Hi ha dues representacions, com si diguéssim.
Doncs el van fer amb motiu dels seus 75 aniversari. Sí. Haig de dir que els porta molt bé, eh?
Sí, la cosa va per dintre, per això, eh?
No, però no sé si fa gimnàstica o alguna cosa d'aquestes.
No, camino bastant, però...
A veure, digui'm quin tractament rep un monjo de Montserrat. Li haig de dir Germà Duc, professor Duc, Lluís Duc tal com
sona. Lluís Duc tal com sona.
Tenim en les mans doncs, aquest llibre homenatge que l'editorial Fragmenta, per cert, magnífic editorial, m'agradaria felicitar-los, va publicar coincidint amb aquest 75è aniversari. I aquí hi ha una part del seu pensament. Es titula Emparaular el món. I ara em pregunto què significa aquesta expressió d'emparaular el món, perquè un dels articles precisament parla del gust de les paraules i de la bellesa de les paraules. No?
Bé, emparaular, en el sentit que jo utilitzo el terme, vol dir el que fem tots els éssers humans, que és posar en llenguatge la nostra vida. I per tant, per mi la paraula abasta des de l'estètica fins l'ètica, la mímica, tot, és a dir, totes les formes expressives de l'ésser humà. I bé, i el que fa l'ésser humà quan ve a aquest món, quan neix, doncs és un ésser sense paraules. I aleshores va rebent això que els alemanys en diuen la llengua materna, per poder justament emparaular el món, per fer-se present en el món, per ser l'actor o l'actriu que serà durant tota la seva vida. I per això, emparaular vol dir això, senzillament posar en paraules.
Estic segur que en algun moment del dia, probablement al matí, té la sensació de que estan en contracorrent. I estan en contracorrent perquè mentre vostè parla de l'espiritualitat, el món va cada vegada més cap a la matèria. I perquè mentre vostè està inventant i encunyant noves paraules, altres estan reduint-les. I el diccionari s'està fent més petit.
Sí, jo crec que en el moment actual patim una fortíssima crisi gramatical que es pot detectar, per exemple, en la pobresa de lèxic de les persones. I és clar, per l'ésser humà només existeix allò que pot dir, allò que pot insinuar, allò que pot al·ludir, i fins i tot allò que pot eludir, no? I és clar, i a mesura que va restringint-se el lèxic, va augmentant la violència. Perquè l'antillenguatge per excel·lència és la violència.
Sí, efectivament, no necessites per matar algú, no necessites gaires paraules. No. Fas i ja està. En aquest moment estem patint la que qualifiquen la pitjor crisi econòmica des del crac del 29. Jo no sé si això farà emergir una altra vegada valors com la solidaritat, com l'altruisme, o en canvi ja serà un començament d'una petita fi del món.
Bé, jo crec que en la història de la humanitat els finals d'un món han sigut successius, no? Per tant, jo crec que estem al final d'un món, perquè en neixi un altre. El final d'un món no és el final del món. I això en la història de la humanitat ha passat dotzenes de vegades, no? Mm-hmm. I segurament aquest món que nosaltres hem heretat és el que està en una situació de decrepitud i, en el fons, diríem, de final. Les grans paraules, ni en política, ni en religió, ni en la societat, no signifiquen pràcticament res per una majoria creixent de persones. És a dir, en comptes d'haver-hi un emparaulament, el que hi ha és un desemparaulament. I aleshores les coses no existeixen perquè no es poden dir.
Vostè es quedarà a dormir avui aquí a Barcelona?
Sí.
Doncs demà al dematí vostè obrirà la finestra i veurà una cosa diferent a la finestra que obrirà, doncs, probablement un corredor de borsa o un banquer. Veurà unes altres coses.
Clar.
És a dir, que el món realment no és un món que s'acaba, és que tot plegat no sabem ben bé cap on mirar. Potser deixar la finestra tancada i dedicar a mirar-nos a nosaltres mateixos.
Bé, jo no, en aquest sentit no sóc gaire pessimista. És a dir, jo crec...
Doncs ens encanta, perquè per aquí passen molts, sí. Pessimistes.
Com diu el filòsof francès Paul Ricoeur, que va morir no fa gaires anys, ell sempre deia que l'ésser humà sempre era possible, no? I jo tinc aquesta convicció, que l'ésser humà és possible. Perquè, bé, vostè deia la crisi del 29, no? Si la crisi actual és semblant o és més gran o és més petita. Bé, jo crec que de crisis equivalents n'hi ha hagut al llarg de la història de la humanitat. El que passa és que la crisi en el moment actual té una fesomia que no tenia, per exemple, la crisi del 29, en la qual els mitjans de comunicació no jugaven, per exemple, el paper que juguen avui dia, i les tecnologies de punta. És a dir, és cert que hi ha una crisi, jo diria, profunda i que abasta segons com els fonaments de la societat, però jo crec que l'home, com diu Ricoeur, l'home sempre és possible, no? I el que a nosaltres... Bueno, també el poso a vostès. I jo ja som una mica, diguem-ne, si no de tercera edat, de pre-tercera edat, ens costa de veure el que ve després, diguem-ne, del nostre món. Perquè moltes vegades per nosaltres, els que som una mica grans, el final d'un món el fem equivalent al final del món. I aleshores, és clar, aleshores ens caiem en un pessimisme total, no? I en el fons és molt comprensible des d'aquesta posició.
L'altre dia, aprofitant la Setmana Santa, vaig passar per primera vegada la meva vida en un d'aquests llocs que els càtars van ocupar en el seu dia, concretament la fortalesa de Montsegur, on hi ha el camí dels bons homes. I vaig pensar en el concepte de la bondat, que és al capdavall no únicament el concepte que sigui patrimoni del clergat, sinó de tot home. A tots ens agrada que hi hagi gent bona al nostre costat. Però no sé fins a quin punt això arribarà un altre dia a tenir una base de poder. Dic això perquè moltes vegades es ridiculitza la bondat i es diu això és bonisme, per exemple, volent desacreditar-ho. O de vegades, fins i tot en àmbit més domèstic, es diu, ah, sí, el nòvio de la meva filla és un bon noi, és un bon xicot, volent dir, és un poc a pena.
Un poc a pena, sí. Bé, jo crec que la bondat ha sigut sempre una mena de cosa o de posició no freqüent, eh? És a dir, el que passa que tenim la tendència a pensar, com diu aquell poeta castellà, que a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor, eh? I per tant jo crec que en el passat hi ha hagut persones bones i que ara hi ha persones bones molt sovint desconegudes del gran públic, no entren dintre dels circuits, dels mitjans, però aquestes persones hi són, que sé jo, les persones que treballen al Raval de franc, mm-hmm, assistint a les persones més marginades i amb més problemes de la nostra societat, i es podria dir així moltes persones. Jo coneixo molta gent que són creients o no creients, perquè això en definitiva no té massa importància, no? El que té importància és si una persona és bona o no és bona. Jo he trobat persones creient molt dolentes, persones no creients molt bones, persones no creients també molt dolentes, és a dir, aquest món és una mena de calaix de sastre.
Potser ara seria el moment en què haguéssim de creure, fins i tot els agnòstics haurien de posar-se a creure en alguna cosa, no?
Bé, jo penso sempre, com deia François Mauriac, em sembla que era Mauriac, que deia que en tot no creient hi havia un creient, i en tot creient hi havia un no creient. És a dir, jo crec que la delimitació d'aquests àmbits és sempre molt perillosa i al mateix temps molt motivada per interessos creats.
Mm. Doncs miri, una cosa que en aquest moment està cada vegada més estesa és la confrontació entre creences, i existeix determinada gent que predica la Guerra Santa, la Jihad, i altres que, vaja, estan disposats a escapçar minarets, eh?
Sí, però és que, amb això no em diu res de nou, perquè, esclar, la Guerra Santa, en el fons, és un invent del cristianisme.
Sí, això és cert.
És a dir, i és un invent, en el fons, de possible per tota religió. Perquè, és clar, en tota religió sempre hi ha un problema, que és el problema del poder. És a dir, poder i religió són, diríem, dos entitats que històricament han mantingut relacions molt conflictives. Ara, en el nostre moment històric i en tots els moments històrics, no només cal pensar en la Inquisició, amb les guerres de religió del segle XVI i així successivament. És a dir, que a mi la religió generi violència no m'estranya, és un dels aspectes de la religió, no és l'únic, però és un dels aspectes, no? Perquè, evidentment, la religió com a forma política, això que en diuen el sagrat com a forma política, això és una cosa que molts han vist que era molt productiva, no? Tant en el passat com en el present.
Permeti'm parlar una mica de vostè. Clar, hi ha un moment d'enorme satisfacció intel·lectual, el moment en què vostè ha arribat a una idea determinada, ha aconseguit escriure-la, ha buscat les paraules precises. Aquest és un moment irrepetible, perquè vostè no pot aleshores obrir aquella finestra i dir, ep, que pari el món perquè tinc una idea molt bona. Com ho viu això?
No,
com viu la feina intel·lectual?
No, jo crec que és una mena de desafiament quotidià, no?
I però el volia d'explicar, si no, de per què serveix?
Sí, bueno, aquí està un dels problemes, no? És a dir, que, i no solament en relació a mi, sinó jo diria en tota la societat, no? El que estan fallant en la nostra societat són les transmissions des de tots els punts de vista, polítiques, religioses, socials, no? I per això aquest desemparaulament al qual em referia en començar. Hi ha una crisi d'una societat determinada, del passat o del present, sempre es determina per la crisi, per la ruptura de les transmissions. I perquè la ruptura de les transmissions significa la ruptura de la confiança. La confiança és el factor fonamental en tota societat, en tota relació humana. Quan la confiança queda, diguem-ne, enterbolida, bandejada, posada sota sospita, aleshores s'imposa la desconfiança i aleshores les societats no poden funcionar. Un dels millors antropòlegs, al meu parer, de la primera meitat del segle passat, del segle XX, Alfred Schütz, ell parlava del món donat per garantit. Amb aquesta expressió, el món donat per garantit, volia dir que les persones acceptàvem una sèrie de qüestions que no les posàvem en qüestió, que eren, diguem-ne, que eren òbvies. I aquestes qüestions, doncs, d'alguna manera les heretàvem a partir, diguem-ne, d'això que els alemanys en diuen la llengua materna. Quan aquest món donat per garantit es posa en qüestió, aleshores és quan una societat entra en crisi, perquè evidentment el món donat per garantit es posa en qüestió perquè hi ha una fractura de la confiança.
Abans li he preguntat si anava al gimnàs, i evidentment era una broma, però vostè fa una altra mena de gimnàstica, que és una gimnàstica mental. Té por que algun dia això no li funcioni? O sigui, té por de que abans de la mort arribi la decrepitud?
Bé, jo hi compto. I conto, és a dir...
I què he preparat per això, per si de casa arribés?
No, jo he preparat que el moment que importa és el moment present. Uh-huh. I, per tant, des del meu punt de vista, el passat està en mans de Déu, el futur ja es veurà. I per tant, l'únic que m'interessa, o que intento que m'interessi, és el moment present. El que este, ara, aquesta conversa és el que a mi ara m'interessa per damunt de tot.
Doncs estic segur, Lluís Lluc, que encara li interessarà més perquè arriba aquí el moment present de la Mercè Folc.
Què tal, Mercè, senyor? Folc. Senyor Lluc, com estem?
Molt bé.
Molta gent només pensa en el present perquè molta gent ha deixat, malauradament, de tenir expectatives amb aquesta crisi. Mm-hmm. Estem d'acord?
Sí.
Què fa una societat sense expectatives?
Bé, jo crec que llavors es dona un emmalaltiment col·lectiu. És a dir, jo crec que un dels retrets que jo sempre faig als polítics, i fins i tot vaig publicar un article a La Vanguardia juntament amb l'Albert Chillon no fa gaire, per considerar la salut com un bé personal, no? La salut és més que una qüestió personal, individual, no? La salut també és un bé col·lectiu, perquè l'ésser humà és un ésser individual i al mateix temps social, no? I jo diria que la salut col·lectiva de la nostra societat és molt feble, és molt dèbil. Per exemple, la qüestió dels transports, la qüestió de la pol·lució, la qüestió del soroll, tot això són factors que intervenen directament en la qualitat de la salut col·lectiva de la societat. I jo diria que la salut col·lectiva de la nostra societat és bastant depriment, no? I aleshores hi ha, diria jo, una sobreafirmació del jo, no? Això que algú ha anomenat la cultura del jo, no? És a dir, aquesta mena, diguem-ne, de trencament de tots els llaços efectius i afectius amb l'entorn, no? Amb l'entorn de cada qual, de cadascú.
Amb això hi ha tingut a veure internet?
Bé, jo crec que no s'han de demonitzar els mitjans. És a dir, els mitjans, com tot, són ambigus. Jo sempre dic que l'ésser humà no és ni fonamentalment bo ni fonamentalment dolent, sinó que som éssers ambigus. La qual cosa vol dir que a vegades fem el bé, a vegades fem el mal, però fins i tot el bé que fem també és ambigu. És a dir, no sortim mai de l'àmbit de l'ambigüitat, no? I per tant jo diria que l'internet i els moderns mitjans, doncs, que estan dintre d'aquesta ambigüitat i per tant poden donar lloc al millor i al pitjor, i per tant el que jo diria que caldria en el nostre moment, almenys vista la cosa des d'una perspectiva antropològica, seria una bona educació, i això hauria de començar a l'escola, dels sentits corporals humans, perquè nosaltres ens movem en la vida a partir dels sentits corporals. És a dir, estem fent constantment aquest pas de fora a dintre i de dintre a fora. I això ens ho fan els sentits corporals. És a dir, què vol dir veure-hi, què vol dir escoltar? Sembla que ho tenim molt, molt assumit, però no és...
Que a vegades escoltar no...
Sí,
no, d'escoltar no en sabem gaire.
I veure-hi, no? I veure la relació entre els sentits, no? Que són dos sentits molt distints, molt diferents, i que tenen funcions també molt diferents.
Ja que parlem de comunicació, no sé si creu que l'Església facilita la comunicació entre el creient i Déu, o de vegades amb els seus posicionaments aquesta comunicació...
Bé,
es trenca.
Jo crec que l'Església és un factor ambigu, com tot, no? I per tant, a vegades ajuda i a vegades desajuda, no? Per tant, jo no m'atreveixo a fer un judici peremptori, però el que sí que dic és que cal situar l'Església dintre de l'àmbit de l'ambigüitat, en la qual hi està tot allò que és humà.
Parlem de Mircea Eliade. El coneix?
Sí, vaig fer la tesi doctoral.
És un dels grans historiadors de les religions del segle XX. El que farem ara és escoltar un fragment de la seva obra, El sagrat i el profà.
L'home religiós en estat pur és un fenomen més aviat rar, fins i tot en la més desacralitzada de les societats modernes. La majoria dels sense religió es comporten encara religiosament, sense adonar-se'n. No es tracta només de la massa de les supersticions o dels tabús de l'home modern, que tenen tots una estructura i un origen màgico-religiós. L'home modern que se sent i es pretén a religiós disposa encara de tota una mitologia camuflada i de nombrosos ritualismes degradats. Els festeigs que acompanyen el cap d'any o la instal·lació en una nova casa presenten, laïcitzada, l'estructura d'un ritu de renovació. Constatem el mateix fenomen en ocasió de les festes i els festeigs que acompanyen el casament o el naixement d'un infant, l'obtenció d'una nova feina o una promoció social. El sagrat i el profà. Mircea Eliade, 1957.
És el que comentàvem abans, no? Una persona mai pot deixar de ser religiosa perquè tenim un bagatge molt important al darrere.
Clar, i a més perquè experimentem d'una manera o altra la nostra finitud, no? I és clar, i això és molt fort, no? És a dir, i per tant, el problema està en escatir, i has marxat molts anys i no hi he arribat a cap conclusió. Què és religió, no? Perquè com que la religió és un fet polifacètic, no? I per tant, bé, té sentit parlar de la religió des d'una perspectiva econòmica, d'una perspectiva psicològica, d'una perspectiva psicològica, però trobar una definició, un enquadrament que digui el tot de la religió, això és impossible, no? I per això el fenomen religiós històricament ha donat lloc al millor i al pitjor. I, perquè jo diria que deia abans que l'ésser humà era fonamentalment ambigu, no? I la màxima expressió de l'ambigüitat de l'ésser humà és justament la religió.
Mm-hmm. Una persona religiosa és necessàriament una incrèdula?
Bé, clar, és que aleshores quan diu una persona religiosa, i jo no n'he conegut cap, i m'he mogut...
Perquè no necessàriament, no és necessari creure en un déu, no?
No,
es pot creure, per exemple, no sé, en un arbre o en el que sigui, no? O en la felicitat.
O en el Barça, no?
Sí.
A mi quan diuen una persona religiosa, dic, bueno, què vol dir? Primer, entenem-nos què vol dir, no? I esclar, llavors, què vol dir religió? Només ja amb la qüestió de l'etimologia del terme religió, ja hi ha hagut un follon que dura fa segles, no? Per tant, l'ésser humà és un ésser perspectivístic, no? I per tant, des de la meva perspectiva, doncs, puc entendre el que jo entenc o em sembla que entenc per religió, però desconeixo totalment el que vostè, des de la seva perspectiva, pot entendre per religió o per no religió.
Com a antropòleg, vostè creu que tothom ha de creure en alguna cosa? Hi ha la necessitat de l'ésser humà de creure en alguna cosa?
Jo crec que sí. Jo crec que tot ésser humà, confessadament o inconfessadament, creu en alguna cosa. Perquè, esclar, aquí el problema, a la meva manera d'entendre, està en que els éssers humans ens movem entre els implícits i els explícits, no? Entre allò que diem i allò que diem no dient, entre els implícits i els explícits, no? I aleshores, és clar, jo m'he trobat amb persones que es proclamaven no creients, però que implícitament eren molt més creients que jo. És a dir, aquí el llenguatge ens traeix, i ens traeix per una raó molt senzilla, perquè estem sempre traduint, i fins i tot ens estem traduint a nosaltres mateixos, no? I aquell adagi italià, traduttore, traditore, és absolutament veritat. O sigui, en aquesta conversa jo estic traint les seves preguntes, les seves qüestions, i vostè està traient les meves respostes, no? Però és que jo també m'estic traint, perquè intento expressar una cosa i que haig d'emprar unes certes paraules que segurament que són, en el fons del fons, inadequades, són una traïció, en el fons, el que en el fons arribo a pensar, no? És a dir, estem en una mena de joc de traduccions i traïcions constants, no?
Avui on dorm, a Barcelona?
Sí.
Vostè fa més de 50 anys que és monjo de Montserrat, vull dir, sí, que allà hi té la seva, sí, cel·la, etcètera, sí, no? Volem saber una miqueta com és la seva vida allà dalt a la muntanya, i per fer-ho escoltarem un fragment de l'obra de Miguel de Unamuno, Sant Manuel Bueno Màrtir, que explica la història d'aquest capellà, Manuel Bueno, del poble de Valverde de Lucena, que ha perdut la fe però continua predicant. En aquest passatge que escoltarem, el vicari conversa sobre la soledat amb l'Àngela, una creient fervorosa.
Thank you. Con aquella su constante actividad, con aquel mezclarse en las tareas y las diversiones de todos, parecía querer huir de sí mismo, querer huir de su soledad. Le temo a la soledad, repetía. Mas, aún así, de vez en cuando se iba solo, a las ruinas de aquella vieja abadía, donde aún parecen reposar las almas de los piadosos cistercienses a quienes ha sepultado en el olvido la historia. ¿Qué pensaría allí nuestro don Manuel? Lo que sí recuerdo es como una vez, hablando de la abadía, le preguntase yo cómo era que no le había ocurrido ir al claustro. Me contestó.
No es sobre todo porque tenga, como tengo, mi hermana viuda y mis sobrinos a quienes sostener que Dios ayuda a sus pobres, sino porque yo no nací para ermitaño, para anacoreta. La soledad me mataría el alma. Y en cuanto a un monasterio, mi monasterio es Valverde de Lucerna. Yo no debo vivir solo. Yo no debo morir solo. Debo vivir para mi pueblo. Morir para mi pueblo. ¿Cómo voy a salvar mi alma si no salvo la de mi pueblo?
Pero es que ha habido santos ermitaños, solitarios, le dije.
Sí, a ellos les dio el Señor la gracia de soledad que a mí me ha negado y tengo que resignarme. Yo no puedo perder a mi pueblo para ganarme el alma. Así me ha hecho Dios. Yo no podría soportar las tentaciones del desierto. Yo no podría llevar solo la cruz del nacimiento.
San Manuel Bueno, mártir. Miguel de Unamuno, 1931.
Passa molts moments sols?
Sí, sí, però jo crec que la solitud, és a dir, que l'ésser humà necessita moments de solitud. Aleshores, la qüestió està la quantitat, no? I llavors això jo crec que depèn molt de la biografia de cadascun. Jo, en l'antropologia que he intentat formar, parlo molt sovint del que anomeno el factor biogràfic. El factor biogràfic per mi és fonamental en tot el que fem, pensem, diem, relacionem, no? I, clar, i això, el factor biogràfic de cadascú, això és una qüestió intransferible, no? És a dir, jo necessito una certa solitud, però també necessito entrar en contacte amb la gent, no? I preocupar-me per les seves qüestions i això, no? Per tant, jo diria que aquí no hi ha regles generals. En l'humà no hi ha regles generals. Els governs, les religions, intenten codificar-ho tot, normalitzar-ho tot, no? Però l'ésser humà és una bèstia solitària en aquest sentit, no? Que cadascú és cadascú, no?
Lluís Lluc, gràcies per haver vingut aquí. Entenc que és probablement una de les persones més properes als lliurepensadors que he vist mai, precisament dedicant-se com es dedica a l'antropologia en aquest sentit. És vostè un intel·lectual valent, i valent vol dir no pas no tenir por, sinó tenir-la i continuar fent allò que cal fer.
Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Lluc, germà Lluc, o en definitiva Lluís, no? Lluc, ai, Lluc, vull dir...
Sí, era molt amic de l'Ernest Lluc, vam fer el batxillerat junts. I érem molt amics, vull dir, perquè a més vivíem, tots dos som graciencs.
També era un altre lliure pensador.
Sí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Adéu-siau.